Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal estan? Ens disposem a iniciar una nova edició de la taula de l'Evangeli. Escoltarem i comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, el quart de Pasqua, i diumenge en el que a l'Església celebrem també la Jornada Mundial d'Oració per les Vocacions. Som avui als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell i ens acompanyen els nostres tertulians, Patricia Navas, mossèn Manel Pal i Xavier Francino, els que tot seguit presentarem. Patricia Navas és mare de família, periodista i membre del moviment de Schoenstatt i de la família de l'Anyell. Hola, benvinguda.
Hola, gràcies.
Mossèn Manel Pal és rector de diversos poblets de l'Urgellet i del Baridà i capellà de l'Hospital de la Seu d'Urgell. Benvingut de nou.
Sí, gràcies.
Xavier Francino és pare de família i notari a la Seu d'Urgell. Què tal?
Em convideu i aquí sóc.
Sí, gràcies, perquè sense vostès, tantíssimes vegades ho hem dit en aquests micròfons, no seria possible el programa. Per tant, agraïdíssims des de la direcció, la producció i des de la presentació del programa d'una servidora. Moltíssimes gràcies, de debò, eh? Bé, doncs, recordem una vegada més doncs, que Melcior Querol té la direcció del programa al seu càrrec, la producció de l'Àlex Alsina, i avui també té cura dels controls Maria Marín. Us parla, encantada de fer-ho novament, presentant i conduint el programa. Comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge quart de Pasqua és del llibre dels Fets dels Apòstols i del capítol 13.
En aquells dies, Pau i Bernabé continuaren el seu viatge des de Perga i arribaren a Antioquia de Pisídia. El dissabte entraren a la sinagoga i s'assegueren. Quan ja es dispersava la gent reunida a la sinagoga, molts dels jueus i prosèlits seguiren Pau i Bernabé. Ells el parlaven, mirant de persuadir-los que es mantinguessin fidels a la gràcia de Déu. El dissabte vinent, gairebé tota la ciutat es reuní per escoltar la paraula del Senyor. Quan els jueus veieren aquella multitud, s'engelosiren tant que es posaren a impugnar amb paraules injurioses tot el que deia Pau. Però Pau i Bernabé els respongueren amb valentia.
Era el nostre deure d'anunciar-vos primer a vosaltres la paraula de Déu. Però ja que vosaltres no la voleu rebre i us feu vosaltres mateixos indignes de la vida eterna, ara ens adreçarem als qui no són jueus. Així ens ho té ordenat el Senyor. T'he fet llum de les nacions, perquè portis la salvació fins als límits de la terra.
Quan sentiren això, els que no eren jueus se n'alegraren i lloaven la paraula del Senyor. Tots aquells que Déu havia destinat a la vida eterna es convertiren a la fe. La paraula del Senyor s'escampava per tota la regió, però els jueus instigaren les dones devotes més distingides i els principals de la ciutat a promoure una persecució contra Pau i Bernabé, fins que els expulsaren del seu territori. Ells, en senyal de protesta, s'expulsaren els peus sobre els qui els feien marxar i se n'anaren a Iconi. Els convertits de nou vivien feliços, plens d'alegria i de l'Esperit Sant.
Els protagonistes d'aquest fragment dels Fets dels Apòstols són avui, com hem escoltat, Pau i Bernabé, predicant a Antioquia de Pisídia, l'actual Turquia, durant el primer viatge apostòlic. Es devien posar en funcionament de seguida doncs, que van començar els temps apostòlics, no? Ben bé, un moment crític en el sentit positiu de donar a conèixer la immensa joia, perquè havien viscut una experiència transcendental en la seva vida, en llurs vides. Qui vol començar?
Sí, s'escampen de seguida. De manera que Antioquia és força lluny de Jerusalem, és el centre de Turquia actual, Antioquia de Pisídia. I és una ciutat força gran, Antioquia, llavors. Ara, jo vaig estar en un viatge a Antioquia i és molt curiós. Fa com una muntanya.
Què li va sorprendre?
Em va sorprendre, bé, de l'Antioquia d'aquell temps no en queda res, però està tota per explorar encara. I és a dalt d'un turó, d'una muntanyeta, no? I l'Antioquia actual és a sota. I és una ciutat força gran, i llavors també ho era. i encara es conserva les columnes de la sinagoga aquesta d'Antioquia, on van predicar Pau i Bernabé. I bé, és, això que tan poc temps després ells ja siguin allà, al centre de Turquia, bé, per allà això passaven les comunicacions que venien des de Roma, anaven cap a Damasc, cap a Síria, i baixaven cap baix. I la ruta que segueixen els apòstols és la ruta dels comerços i la ruta per on passaven la gent. Però arriben a Antioquia, una ciutat en què hi havia com moltes d'elles, molts jueus, i aquí es veu ben bé la manera de procedir, la metodologia apostòlica que tenen ells. Primer de tot es dirigien sempre a les comunitats jueves, anaven a la sinagoga, perquè realment això és important, perquè tota la predicació de Jesús és predicar el regne de Déu i demanar la conversió del poble d'Israel, primer de tot. I després, com diuen aquí ells, no els escolten i llavors prediquen a tothom.
Patrícia?
Sí, sí. Diuen ells, Pau i Bernabé, que el Senyor els ha dit que portessin la salvació fins als límits de la terra, no? Ells senten aquesta paraula adreçada a ells. I és una mica, doncs, com el missatge de salvació arriba a tots els pobles, no només al poble jueu, com es creia en un principi, potser, no? Després, els jueus, doncs, tenien un concepte de la salvació molt propi, no? I el cristianisme és molt més universal. I això també avui a nosaltres, a vegades, com a catòlics, o jo mateixa, doncs podem pensar que la salvació és nostra, no? És de la nostra església. I el missatge de Jesús sempre va més enllà. Sempre Jesús arriba a dir que les prostitutes ens van al davant a nosaltres, no? O sigui que la salvació de Déu és universal i arriba i accedeix tots els límits que nosaltres podem posar.
A mi em crida l'atenció que ells, efectivament, primer van a predicar a la sinagoga. I aleshores diu, tota la ciutat es reuní per escoltar la paraula del Senyor. El fet de que els jueus s'engelosirin d'això vol dir que fins aleshores la sinagoga no devia ser plena.
Sí.
Perquè, si no, ja els hagués estat normal. Però hi arriben ells i es reuneix tota la ciutat. És a dir, havia transcendit que el missatge era nou, de que ja no era el Déu venjador, el Déu d'Abraham, era el Déu de l'amor, el Déu de la reconciliació, el Déu del perdó, el Déu de la vida eterna. I aquest missatge nou va atreure tota la ciutat.
Que el Déu de Jesucrist, en definitiva.
Sí, clar.
El missatge aquest atreu tota la ciutat i això és el que provoca les enveges. I aleshores els altres, en lloc de posar les piles, el que fan és denigrar-los, criticar-los. És curiós que les dones devotes més distingides i els principals de la ciutat, és la bruneta mediàtica d'aquells temps. Eh?
Sí, sí.
En qualsevol cas, quin és el missatge que ara ompliria la nostra sinagoga? Per què la nostra sinagoga no s'omple?
Això.
Que és que,
pregunta o afirma?
No, jo pregunto.
No gosa afirmar-ho, a veure, arrisquis una mica, si plau. Què hi diria vostè, que té una bona visió de les coses, una visió de la història? Va, digui'ns alguna cosa.
Bueno, suposo que el missatge potser ha quedat anquilosat i potser pues, nosaltres també tenim els cors en un altre lloc.
No és atractiu el missatge? O no sabem fer-lo atractiu a l'hora de donar-lo als cristians, de viure'l?
Suposo que té contradiccions.
Hi hauria moltes
atractiu
explicacions.
És, atractiu
no,
és
atractiu en si mateix ja ho és. Ja
el
ho és,
missatge no ha variat.
Però no el fem atractiu als cristians, o no sabem donar-lo amb atracció per conquistar-los?
Clar,
li estic donant pistes, eh?
Sí, no, sí, a mi ja em semblen bé les pistes.
Bé, doncs, dono una altra pista. Passem a dir alguna cosa del salm, per exemple.
Bueno,
és un salm que el 99 que té per resposta som el seu poble i el ramat que ell pastura. Què els suggereix aquest salm a vostès? Breument, és un breu comentari.
A mi em suggereix això, que Déu és el pastor, i Crist com a Déu, com a fill de Déu, com a redemptor, com a salvador, que també és el pastor. I el pastor no només del poble jueu, com dèiem ara fa uns moments, sinó també de tota la humanitat, d'alguna manera. I és el ramat que ell pastura. O sigui, la humanitat unida entorn de Jesús. Sí, sí. És aquesta visió que després de l'Evangeli sortirà, en aquest Evangeli d'avui.
Sí, sí, sí.
I després diu, doneu culte al Senyor amb cants de festa, entreu davant d'ell amb crits d'alegria. Jo me'ls imagino, aquests cants de festa, aquests crits d'alegria a la sinagoga, quan amb el missatge de Jesús hi portaven els apòstols. Ara tenim, amb quin esperit hi anem nosaltres a la celebració litúrgica, amb quin esperit anem a missa? Hi anem amb la idea de que anem amb una gran celebració transcendent per la nostra vida, a trobar-nos amb la comunitat, a trobar-nos amb el proïsme, el que li donarem la pau.
Sí, sí. De fet, és com una lloança a Déu per la universalitat de la salvació, també. I, per tant, una crida a la lloança a Déu, no? No li sembla, Patrícia? Alguna coseta?
Sí, sí, sí. Sí, sí, no, i jo penso que molts de nosaltres haurem participat alguna vegada en alguna celebració en què s'està aclamant el Senyor amb cants de festa i s'està fent això que diu el Salm, de donar culte a Déu, de reconèixer que és el nostre Creador, que som seus, i quan vius això amb una celebració litúrgica és que et canvia, també surts diferent. Potser havies entrat trist o amoïnat per preocupacions i surts amb una altra visió i et menges el món, no?
Bé, ara sí, doncs, hauríem de passar a escoltar la segona lectura, que és de l'Apocalipsi de Sant Joan i del capítol 7.
Jo, Joan, vaig veure una multitud tan gran que ningú no hauria pogut comptar. Eren gent de tota nacionalitat, de totes les races i de tots els pobles i llengües. S'estaven drets davant el tron i davant l'anyell, vestits de blanc i amb palmes a les mans. Un dels ancians em digué, aquests són els qui venen de la gran tribulació. Han rentat els seus vestits amb la sang de l'anyell i els han quedat blancs. Per això estan davant el tron de Déu, donant-li culte nit i dia el seu santuari. El qui seu al tron els protegirà amb la seva presència. Mai més no passaran fam, mai més no passaran set, ni estaran exposats ni al sol ni a la calor, perquè l'anyell que està en el tron els guiarà i els conduirà a les fonts on brolla l'aigua de la vida. Déu els eixugarà totes les llàgrimes dels seus ulls.
Podríem dir que Joan té la visió, en aquest fragment de l'Apocalipsi, dos màrtirs cristians posseint ja la felicitat a prop de Déu. Una altra setmana tenim aquest text que ens genera incògnites i dificultats per entendre els nostres dies. Mossèn Pal, doni'ns un cop de mà.
Sí, tot el llibre de l'Apocalipsi és un entramat de símbols. I això és important perquè el llenguatge humà i el llenguatge de la fe és un llenguatge de comunicació d'una realitat transcendent que només es pot copsar una mica a través de paraules i a través de símbols. I si no fem aquest esforç de comprendre el significat d'aquests símbols, ens quedarà una cosa opaca, no entendrem res de res. És clar que hi ha unes paraules en aquest text mateix d'avui que són més entenedores i no són tan simbòliques quan es refereix a aquesta gran multitud que adoren a Déu, que adoren a la llei, de totes les races i nacions. Llavors es veu el fruit de la redempció de Jesús, no només per uns quants, sinó, en certa manera, tota la humanitat. Això és molt important. Sí, sí. I aquí, quan nosaltres veiem en l'Església, per exemple, unes grans concentracions de fidels, que si jo, a Roma, a vegades, aquella plaça de Sant Pere, hi ha gent de tot el món, a Lourdes, en aquests grans santuaris, aquests aplecs de la GMC, tot això és bonic, perquè és una mica això que diu aquí. Però després, les altres paraules que hi ha són de tipus simbòlic, de tipus poètic, i això llavors ja no queda tan clar, això que van vestits de blanc, palmes a les mans, etcètera, que no hi ha, no es posats ni el sol ni la calor, l'anyell que està davant del tron, tot això són símbols. I llavors aquest llibre requereix un esforç d'interpretació i d'aprofundiment del sentit de les paraules.
Un d'aquests símbols, per exemple, és el que parla de els vestits que estan rentats amb la sang de l'anyell i han quedat blancs. Jo penso que això vol dir que és Crist qui ens salva, és Crist qui ens dona la puresa que necessitem per accedir al cel, no? Per veure Déu. I aquest Crist és el centre, no? En l'Apocalipsi i en aquesta lectura. I penso que tot això que diu, de que Crist ens salva, de que Crist, de que Déu ens aixugarà totes les llàgrimes dels ulls, doncs ens dona molta esperança, no? És una esperança que ja salva, com diu l'encíclica de Benet XVI, perquè és molt diferent viure sabent, esperant aquest futur, que viure només pensant que el que existeix, el que veus, allò material, és l'únic que tindràs, no? I bueno, és agraïment, no? per aquesta realitat que se'ns exposa d'aquesta manera simbòlica.
L'Apocalipsi ens dona una visió de la culminació de l'obra de Déu. I diu, estan davant del tron donant-li culte nit i dia dins del seu santuari. Donant-li culte nit i dia dins del seu santuari. És a dir, finalment i plenament, Déu és el centre de l'univers, de la creació. Déu és el centre. Que ho hauria de ser ara, però necessitem, pues, com deien en un altre passatge, passar tribulacions, necessitem ser rentats per la sang de la llei, pel sacrifici, per l'obra de l'Esperit, per finalment dedicar tota la nostra existència a aquesta contemplació de la revelació del tron. El tron en el que en altres passatges diu el qui seu al tron i l'anyell que està al seu costat. No, aquí és l'anyell ja el que està al tron, és a dir, Déu i l'anyell són un.
Sí, són un. I també aquest sentit d'esperança, que diu aquí aixugarà totes les llàgrimes, el llibre de l'Apocalipsi és tot ell un llibre de consolació, que diuen, perquè està escrit en un temps de persecucions, en un temps que les coses no es veien gens clares, i és un llibre que dona ànims perquè es posa aquesta realitat del triomf final, però el triomf que ja comencem a viure ara a través de la fe i aquesta esperança. De manera que aquestes lectures de l'Apocalipsi en el temps pasqual són molt reveladores. Sí. I molt importants.
De totes formes, aquí s'hi arriba prèvia la purga del mal.
Sí, i tant.
És a dir, no, n'hi ha que prèviament han passat el, no sé si en diu, el llac de foc alimentat amb sofre.
Sí.
I aleshores els altres són els que arriben a la contemplació de Déu. Però l'Apocalipsi té les dues vessants.
Sí, el vessant de lluita contra les bèsties, contra tots els monstres, contra tot el mal.
La segona vinguda, la realització plena de l'obra de Déu, passa primer per una criba i per un judici.
Sí, tant.
Bé, doncs proposo que continuem endavant, però abans recordem als nostres amics de la taula del Evangeli que estem compartint la tertúlia amb la Patricia Navas, mare de família, periodista i membre del moviment de Schoenstatt i de la família de l'Anyell, amb mossèn Manel Pal, rector de diversos poblets de l'Urgellet i del Veritat, i capellà de l'Hospital de la Seu d'Urgell, i també amb el Xavier Francino, pare de família i notari a la Seu d'Urgell. Ara sí, escoltem la darrera lectura, l'Evangeli, que és de Sant Joan i del capítol 10.
En aquell temps, digué Jesús:
les meves ovelles reconeixen la meva veu. També jo les reconec i elles em segueixen. Jo els dono la vida eterna. No es perdran mai ni me les prendrà ningú de les mans. Allò que el Pare m'ha donat val més que tot, i ningú no ho podrà arrencar de les mans del Pare. Jo i el Pare som un.
Paraules finals del discurs del bon pastor, on queda reflectida l'estreta relació que hi ha entre Jesús i els qui l'acullen. És així o no? Què els hi sembla, doncs, la lectura? Per on podria anar? aquí, en sí, els comentaris.
Aquí el passatge aquest ve d'un requeriment, una pregunta que li fan els jueus a Jesús. L'envolten i li diuen, ets tu el Messies? I Jesús ja se li perd la paciència i els esbronca, els escridassa i els diu, us ho dic i no m'enteneu, no em creieu, les meves obres en donen testimoni i seguiu sense creure-ho. I aleshores els diu, no em creieu, no em sentiu, no m'escolteu perquè no sou les meves ovelles. És a dir, el missatge de Jesús el tenim constantment, permanentment, en tot el que ens envolta. Una altra cosa és que nosaltres estiguem en la onda per rebre'l, que nosaltres diguem, vivim la nostra vida en clau de Jesús. Això és com el qui té una televisió i vol sentir la ràdio. No, si tens una televisió no sentiràs la ràdio, sentiràs la televisió. Bueno,
ara
sí, amb el TDT. Ara sí, sí. Però has d'estar en la onda, disposat a sentir, a captar, a rebre, a identificar. Llegíem també, em sembla que era el diumenge passat, que Jesús, des de la vora del llac, els diu, llanceu la xarxa a la dreta, i no el reconeixen. Bé, suposo pues, que tenien el cap en un altre puesto. D'acord? Aleshores, has de viure la teva vida de cristià amb clau de vida de cristià. I aleshores, això vol dir pues, ser, tenir la permanent disposició a prioritzar els teus valors i veure pues, que hi ha coses que són transcendents i hi ha coses pues, que són contingents.
Patricia?
Sí, és aquest debat que tenia Jesús amb el poble i que acaba amb que la gent el volen tirar pedres, el volen matar, no? Perquè consideren que això que diu ell, que ell és jo i el pare som un, que ofèn a Déu, no? I també veig que aquí Jesús és molt valent, no? Perquè com deia el Xavier, doncs els jueus li estan preguntant una mica capciosament si ell és el Messies, i ell respon que sí, no? Respon que ell és Déu. I ell és conscient que això portarà, doncs, finalment a la seva mort, dir això, no? Reconeix això. Però malgrat això, ell és valent i per mantenir aquesta veritat que ens salva també, que ens permet accedir a nosaltres a la veritat, doncs ell dona la seva vida. Ell s'exposa, no? Aquí al matin per dir això, per exposar la seva identitat.
Què voldria dir avui? Les meves ovelles reconeixen la meva veu.
Sí, una paraula ben profunda, perquè aquest reconeixement de la veu, ell utilitza aquesta comparança de les ovelles. Jesús vivia en un ambient rural en aquell temps en què hi havia molts ramats i no sé si ho coneixeu, però avui dia la gent no ho coneixen tant. Però realment les bestioles tenen un coneixement dels seus amos i un reconeixement. Reconeixen la veu. I si es posa un altre al davant, no el segueixen. Els pastors, quan els portaven els ramats. És una experiència curiosa i que Jesús utilitza per demostrar això, i que la fe dona un coneixement de Jesús. I quan creus en ell, el reconeixes, i reconeixes la seva veu. I diu, també jo la reconec. I llavors la fe cristiana és un mutu coneixement i reconeixement. Jo conec a Jesús i el reconec com a Jesús i com a unit al Pare, com diu el Pare, jo som un. Jo conec a Jesús i el reconec com a tal, però ell també em coneix a mi i em reconeix a mi. Aquest joc de coneixements i reconeixements és molt interessant, perquè és la relació humana i la relació divina que vivim quan creiem en Jesús i quan ens relacionem amb ell i amb Déu, en la pregària i amb tot. I no sóc jo sol, sinó que estic unit amb altres, també. Formo un ramat, formo una comunitat.
Jo veig molt clar que Déu ens reconeix, però nosaltres reconèixer la seva veu em sembla molt difícil. A la nostra vida, reconèixer on és Déu, no? I diferenciar-la d'altres veus, a vegades, És difícil.
Per què és difícil?
Perquè a vegades et pots confondre, et pots equivocar, pots pensar que la veu de Déu és una i que t'indica un camí i no és així.
Aleshores, què falla aquí? La sensibilitat, la manca de pregària, què fallaria?
No, jo crec que no és necessàriament que falli res. Jo crec que és una qüestió d'honestedat, de neteja de cor. És a dir, no et fa infal·lible el buscar a Déu.
Sí.
I buscant a Déu te pots equivocar perfectament,
sí.
D'acord? És més, moltes vegades els que el busquen amb més intensitat pues, probablement també es puguin equivocar més i has d'obrir nous camins i has d'explorar la teva via. I t'equivoques, bueno, també hi ha l'Esperit Sant per tornar-te a dur al camí i per això pues, hi ha l'arrepentiment i per això hi ha el perdó al final també. O sigui que no passa res sempre quan el busquis amb honestedat i has de saber pues, que ets humà, ets fal·lible i et pots equivocar i per això pues, has de demanar perdó i se't perdonarà. I
però a vegades també, segons els fruits que es deriven de l'elecció, de la tria, del discerniment que hem fet, també ens pot ajudar a saber doncs, que veritablement això ens dona, entre cometes, una garantia de que això que hem triat, escollit o discernit és de Déu, no s'hi sembla?
Sí, esclar. Sí. Clar.
Jo el que em sembla que ajuda a discernir la veu de Jesús és veure el que fa, veure el que diu, però les seves obres. I aquest, jo dono la vida, els dono la vida també als altres, l'amor. Quan nosaltres discernim l'amor, llavors discernim a Jesús. I si en les persones no sabem discernir les seves coses bones o l'amor, i no les mirem amb amor, mai coneixerem i reconeixerem a les persones. Perquè el que fa conèixer és l'amor. I el que fa reconèixer també. I llavors està aquí tot el secret, em sembla, de Déu és amor, no? I llavors el Pare és amor, Déu és Pare, Déu és amor, i Jesús és l'amor. I llavors quan jo reconec que Jesús ha donat la vida per mi i que Jesús m'ha estimat, jo estic reconeixent a Jesús.
Però quan parlem d'amor hem de recordar una vegada més si estem referint a l'amor cristià. L'amor és un, ja ho sabem, però a vegades podem confondre tots, som infal·libles, no? Som fal·libles en aquest cas. Que aquest amor pot ser sentimental, o pot ser un caprici,
sí.
O pot ser un enganxament que hem tingut en una persona. En canvi, l'amor que dona la vida, aquest segur que és autènticament sobrenatural. No els sembla que matisaríem aquesta dada? No? Com ho veuen?
Sí, sí.
Podríem apuntar cap aquí, no?
Sí.
Sí?
Hi ha amor en majúscules, hi ha amor en minúscules, hi ha moltes classes d'amor. Sí.
Amor petit, amor gran.
Petit, amor gran.
Molt bé.
Tot ajuda,
eh? I tant. Doncs hem de deixar-ho aquí, amics de la taula de l'Evangeli que estan escoltant-nos i amics contertulis que estan comentant la litúrgia d'aquest diumenge quart de Pasqua, que és el que hem fet en aquesta mitja hora de programa. Agraïm la presència a la taula de l'Evangeli, als nostres amics, mossèn Manel Pal, gràcies.
Sí, gràcies.
Gràcies, Patrícia Navas.
Gràcies.
Gràcies, Xavier Francino.
A vosaltres.
I també, amics, gràcies a vostès per haver-nos sintonitzat una setmana més. Els demanem que siguin aquí, fidels a la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat, en el programa La taula de l'Evangeli, la setmana vinent. Els recordem també que ens plau molt rebre els seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris sobre el programa. Poden continuar fent-ho si ho desitgen a la nostra adreça taulaevangeli@radioprincipat.com. taulaevangeli@radioprincipat.com. Fins la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.